És molt difícil, molt, jo diria gairebé impossible, trobar algú a qui no li agradi viatjar. Així en general, allò de conèixer altres realitats que no siguin la nostra, a descobrir accents, a descobrir gustos, segurament somiar com hauria estat la nostra vida, fins i tot si en comptes d'haver nascut en aquest trosset de terra haguéssim nascut uns quilòmetres més enllà. De fet, molts dels qui ens escolteu, segurament és possible que si teniu sort, una part dels important dels esforços que feu durant l'any i de la suor que despreneu durant l'any sigui dedicada o durant 11 mesos el dediqueu a costejar-vos el 12è mes i viatjar. Avui ens ha vingut a visitar un periodista, possiblement jo diria que és un dels comunicadors més eficaços que té ara mateix TV3, ara mateix corresponsal durant més d'una dècada presentant el Telenotícies, també ha tastat el magazín, ha tocat programes, diguem-ne, d'opinió, de reflexió, etc. I acaba de treure el seu llibre i precisament no té res a veure amb el, o no directament amb el periodisme, ni és una reflexió geopolítica sobre el món, ni una reflexió sobre el que passa a Catalunya. És un llibre... És que ara li preguntaré què és exactament. Perquè no... És un llibre de viatges, però no és una guia de viatges de forma claríssima. El llibre es diu L'herba sempre és més verda a l'altra banda i ell és el Xavi Coral. Xavi, molt bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per acompanyar-nos al Via Lliure.
Encantadíssim de la vida.
El llibre no és una guia de viatges i no té res a veure amb una guia de viatges.
No. La veritat és que a mi m'ha agradat molt viatjar i, com que la gent ho sap, hi ha moltes vegades que em demanen consell, no? Escolta, què faig allà? O quan vagi allà, on vaig i tal? Jo sempre dic que els viatges els ha de viure cadascú el seu, no? Llavors, si jo et dono ara, si tu em dius, demà me'n vaig al Vietnam, doncs digue'm coses per fer i tal, jo et faig una llista, tu i intentaràs segurament seguir les recomanacions, no? I per tant et perdràs doncs moltes coses que podrien haver passat de forma espontània si no haguessis seguit les meves indicacions.
Però has de reconèixer que hi ha molt mercat negre d'informació en aquest sentit, no?
Sí, està bé donar algunes idees, no? alguns consells generals, però
no fer-los cas.
Clar, però tu has d'anar allà i has de fer el teu viatge, no? I per tant, doncs jo no volia amb aquest llibre de dir, doncs no us perdeu això, aneu a veure allò, tingueu aquest contacte. És només explicar que vaig anar a tal lloc i a tal lloc em va passar això.
Vols que et digui la sensació que m'ha donat el llibre? Jo crec que és el que faries en un sopar, quan en aquell sopar o en aquella copa del mes de setembre.
Totalment.
Que és la conversa aquella de què, com ha anat l'estiu? I Xavi Coral l'agafa i diu, me n'ha passat una.
Ah, exacte. I això ningú s'hi pot resistir, això.
No.
O sigui,
no.
Si tu comences a fer, has anat a la Xina i tu comences a explicar quina
l'emperador.
És... Sí, la història de la Xina i tot el que hi ha i com funciona.
És un rotllo patatero. Has ensorrat el sopar.
Ah, exactament. En canvi, si tu dius, ostres, vaig anar a la Xina i em va passar això, home, una anècdota, és molt difícil resistir-se a una anècdota. I per tant, doncs, això són anècdotes, petits moments, petites historietes, algunes impressions, reflexions, algunes imatges de paisatge que també serveixen una mica per conèixer el país, en definitiva, no? Perquè a partir d'aquella coseta petita, doncs també et pots fer una idea de què és la resta.
Ets dels que treballes en bona part per poder-te pagar el viatge de 12 mes, sí?
Jo sempre dic que treballo per viatjar i per sopar. Jo m'agrada molt viatjar i crec que aprens molt viatjant i t'obre molt la ment i en fi, i coneixes moltes coses, però sopant també. Sopant jo crec que és un moment per si és un sopar, doncs hi ha una conversa interessant i on es parla de coses, ostres, jo disfruto molt. Per tant, tot el que guanyo jo pràcticament que va pels viatges i pels sopars.
I si pots fer les dues coses alhora,
exactament.
Sopant, viatjant, perquè, escolta'm, allò d'anar a un restaurant que has descobert no sé quin racó de món, no té comparació possible.
Sí.
Això de l'herba sempre és més verda a l'altra banda. Recordo que no sé si m'ho va dir... m'ho van dir a Suïssa, que allà precisament hi ha moltes zones, i jo suposo que hi ha molts llocs al món també, que hi ha zones d'aquestes amb cases d'aquestes grans, amb jardins,
sí,
no?
Sí.
I estava aplicat al veí del costat. O sigui, sempre veien l'herba... Hi ha una explicació científica. Diuen que per l'angle, des d'on ho veus casa teva, sempre es veu més verd el del veí, però si veiessis casa teva des de casa del veí, veuries l'herba més verda, no? Som més benevolents viatjant que vivint?
Sí. O sigui, som més benevolents quan hi anem, diguéssim, no? I som més benevolents amb la il·lusió que ens mou anar-hi, i quan som allà... volem que allò sigui tot allò que havíem pensat que seria.
Sí, sí, sí.
I llavors ens n'adonem que moltes vegades l'herba que tenim aquí doncs també
no està gens malament.
Però s'hi ha d'anar. Jo crec que s'hi ha d'anar. O sigui, no, a vegades dir, escolta, però és que aquí estem tan bé que, escolta, quedem-nos aquí. Home, doncs et faltarà molts punts de vista i sobretot et faltarà aquest punt de comparació per poder dir realment, amb coneixement de causa, que l'herba que tenim aquí està molt bé.
Però no t'has trobat en algun viatge alguna vegada el típic que diu, ah, sí, això és una mica com a Barcelona, no sé què. hi ha aquell personatge que ho compara tot amb casa.
Tot amb casa.
Diu, bueno, sí, no està malament, clar. Però és que a veure, això a casa ho tenim una mica millor.
Això. Clar, és que això vol ser una botifarra, però no ho és.
Exacte.
Les botifarres bones són les de casa.
Exacte.
No? Clar, però això a vegades passa que anem a un país que és totalment diferent al nostre i anem amb la mentalitat del nostre país. Mm. I volem que allò d'allà sigui com això que tenim aquí.
Encaixi dins del nostre marc mental.
Exactament. I llavors, clar, no ens enfadem, no ens agrada, no ho entenem i tal, no? Hosti, jo crec que això, en els primers viatges, jo quan vaig començar a viatjar em passava molt això, no? Tenies com un xoc, no? De dir, ostres, però com pot ser que això funcioni així, no? Et quedes com descol·locat. Però després te n'adones, doncs, que, ostres, que el món és molt divers i que hi ha molta altra gent que fa les coses diferents de com ho fas tu i no vol dir que estiguin mal fetes, no? És la seva manera de fer-les.
Et sentia fa un parell de setmanes amb el Basté, que es va quedar molt sorprès quan vas dir la xifra, que portes una cinquantena de països a l'esquena, que no sé si països són viatges, d'altra banda, perquè a vegades pots aprofitar viatge i fer dos països
sí,
o tres.
Sí. No, són molts més viatges que països, no? O, per exemple, n'he repetit uns quants, per exemple, als Estats Units hi he estat moltes, moltes vegades, i per tant, doncs tot això també són viatges. Però sí, he comptat 50 països en els que he estat, però esclar, n'hi ha 194 de països al món, és que és una cosa...
Que vols arribar-hi a tot?
No, jo crec que és molt, 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 molt difícil. Hi ha gent que s'hi ha dedicat amb cos i ànima o que per feina ha hagut de veure'n molts i no hi ha arribat de cap manera, no? És molt difícil.
Jo tinc un amic d'aquí la ràdio, més a més, el Víctor Vives, ara no sé si ho hauria d'explicar, però vaja, ja que hi estem posats. Ell té una... No sé si és una mania, jo crec que forma part de l'afició del fet de viatjar. Per ordenar el seu tipus de viatges intenta fer servir l'abecedari. Llavors diu, jo intentaré no repetir països fins que hagi complert tots els països que van amb les lletres de l'abecedari.
Oh.
I és una forma d'organitzar. No sé si has conegut gaire gent que diu, jo només vaig a illes. Jo només... jo faig cada any un continent i llavors torno a començar la roda. Aquesta ordenació.
Home, sí, jo crec que cadascú té una ordenació, no? Hi ha, per exemple, molta gent que viatja per buscant patrimonis de la humanitat, per exemple,
sí,
no?
Sí,
hi ha una llista de patrimonis de la humanitat i dius, doncs vull haver-los vist tots. El que passa és que, clar, cada any en fan molts de nous, eh?
Clar.
No acabaràs mai.
No acabaràs
mai, no? Però sí, una mica sí que et fas unes prioritats, no? Jo, clar, vaig començar amb uns objectius molt clars, no? Que volia anar a veure.
5 destins a veure.
No que m'hagin agradat més, sinó
els que abans d'anar-hi deies...
Doncs una era Estats Units, Nova York, per descomptat. Una altra era la Índia. Tenia molta curiositat per conèixer la Índia. Austràlia era un altre dels objectius. Perú em feia molta, molta, molta gràcia estar al Machu Picchu.
Sí, eh?
És impressionant el Machu Picchu, de veritat. És una d'aquelles coses que...
Home, ho escrius al llibre, que has de dedicar hores assegut mirant.
Sí, jo és una de les coses aquestes que crec que cal fer durant els viatges, que és quan estàs davant d'una cosa molt impressionant, és molt difícil que potser hi tornis, no? El Machu Picchu, bueno, igual hi tornes parell de cops a la vida, potser, però vaja, el que estàs allà...
El més normal és que hi vagis un o mai.
Exacte, i per tant, doncs aquell que estàs allà, ostres, has d'absorbir tot allò, no? Perquè allò no ho perdis després al llarg dels anys, no?
Quin tipus de viatger ets? Perquè potser si dividíssim el món en dues parts i tindries el de la guia de viatges que ho té tot, però tot planificat abans de sortir, que per tant ja ha fet el viatge abans de sortir,
sí.
O sigui, ha calculat tots els hotels, totes les destinacions, tots els trens, tots els restaurants, tots els museus, ha comprat els tiquets fins i tot abans de sortir.
Sí.
I després hi ha l'altre extrem, que és el de jo hi vaig i a veure què em trobo.
Sí.
Tu et jugues a una banda o a l'altra?
Estic al mig. Estic al mig. Perquè jo crec que per fer la segona, aquesta de dir jo vaig allà i a veure què em trobo, necessites temps.
Sí.
Perquè si no, després, si només tens 15 dies, per exemple, posa molt nerviós que resulta que hi ha un tren que no surt fins al cap de 2 dies i et passes 2 dies en un lloc que no té cap gràcia. No? Dius, ostres,
serà molt romàntic, però això ha estat un desastre.
És un desastre, això, no? I al final no arribarem a veure allò que volies veure. No? Jo crec que el més gros has de tenir-ho previst quan viatges en en poc temps. I a partir d'aquí, al mig, doncs, home, sí, al mig pots improvisar i pots fer, jo què sé, no? Pots fer de més i de menys, no?
Però... Permetre't 3 hores de conversa amb algú que no esperaves.
Ah, exactament. Però tenir una mica les coses bàsiques, sí, perquè si no, realment, a més, es comença a tensionar la cosa. Quan vas en parella, per exemple, jo viatjo sempre amb la meva dona, i en el moment en què arribes a un lloc i no tens hotel, i no d'allò, i tal, i no el trobes, i estan tots plens, i llavors ja t'ho vaig dir jo que havíem d'haver agafat l'hotel i l'altre, no sé què. I llavors això pot girar el dia.
Fotos? Ets de fotos o no?
Soc de fotos, però tampoc d'una manera compulsiva ni exagerada. O sigui, m'agrada més absorbir això que et deia, els paisatges, de mirant-los, diguéssim, que no mirar-los a través de la càmera. Faig fotos de cada lloc i faig les fotos que calen, diguéssim, però no torno amb 30.000 fotos, sinó que torno amb...
I no ets el passat que fa 10 anys ensenyava les diapositives als amics?
No.
Tens àlbum?
No acostumo a fer. Mira, tinc... unes capses plenes i plenes i plenes de fotos de quan les fotos encara no eren digitals.
És que aquest és el canvi.
I després, de l'època digital cap aquí, doncs clar, tinc molts arxius de fotos i tal. I els
però perduts?
No, els tinc controlats, però els vull ordenar, els vull fer que es vegin. Mira, una mica també, quan em van proposar de fer aquest llibre, també una mica el vaig fer en plan de, mira, doncs almenys tindràs recopilats tots els teus viatges en un llibre i això ja ho tindràs ordenat.
Això tindràs a casa, ja.
Sí. Clar, perquè jo t'haig de dir que aquest llibre realment l'he escrit ara, però el vaig escriure en part també quan vaig escriure uns articles per l'Ara, un estiu de viatges, però l'he escrit al llarg dels últims 20 i pico d'anys, no? Perquè jo sempre, durant els viatges, escric, no? Escric, perquè sempre penso, i això no te'n recordaràs. I és veritat, la memòria falla molt.
Absolutament.
Jo sempre vaig amb una llibreta i apunto. I ara...
Llibreteta?
Sí.
Una diferent per cada viatge?
Sí.
I les llibretetes les tens?
Mira.
Ah!
A la contraportada del llibre...
Són aquestes?
Són llibretes reals, no són totes, però són unes quantes.
Ostres!
I llavors, clar, aquí he trobat molta informació i molts moments i moltes cosetes d'aquestes que després, explicades, doncs són el que té la gràcia.
Home, tu expliques el llibre de fet que... O sigui, tu t'apuntes coses que després vols consultar.
Però és que hi ha molts moments en què estàs allà en un lloc i dius, ostres, això per què deu ser així? O això per què li diuen així? O això d'on ve? Quina és la història d'aquest lloc? I en aquest moment allà no tens ningú a qui preguntar-ho o no tens la informació, el que sigui, no? Llavors jo vaig fent-me una llista de coses de quan arribi a casa, mira això, quan arribi a casa, mira allò.
M'agrada molt com després algunes vegades has comprovat que t'han mentit com un ballaco.
Sí, clar.
O sigui, hi ha guies que directament menteixen.
Jo crec que, per exemple, els guies també, agafar un guia quan vas de viatges, també hi ha gent que diu, oh, quin rotllo agafar un guia o no sé què. Jo crec que hi ha llocs on has d'agafar un guia, perquè si no és impossible arribar a Angkor, a Cambodja, que és un espai extraordinàriament immens, ple de palaus i de temples i de coses i tal, no entendries res tu sol, no? Llavors, clar, aquell guia t'explica coses, però clar, aquell guia no és la Bíblia. O sigui, aquell no és la veritat absoluta. Aquell guia t'explica, doncs, moltes vegades tu amaneix, tu decora...
Totalment.
I tal, no?
Ets dels que té un mapa mundi a casa o no? Perquè jo conec molta gent que fa allò de les xinxetes.
Sí, no ho faig.
No ho fas?
No ho faig.
Però has somrigut.
No, he somrigut perquè
passa alguna cosa.
No, perquè tinc una versió moderna d'això. Hi ha una aplicació, vaja, n'hi ha diverses, Hi ha una aplicació que es diu BIN, que vol dir estat, B-A-N, i aquesta aplicació et permet anar marcant tots els països on has estat i et diu quin tant % de món has vist. No?
Quin estrès.
I llavors,
quin estrès.
Sí, però vaja, jo amb tots els viatges que he fet i amb tot el que representa que he vist, estic al 36% del món,
Home, però Déu-n'hi-do, 36% del món, un terç.
Clar, però ostres, però dius, hosti, però fa...
Ja, però sempre et quedaràs curt.
Fa més de 20 anys però dius, hosti, ja hauria d'estar una mica més avançat.
Tu voldries ja estar per el 45, exacte, alguna cosa així, una miqueta acostar-se cap al 50.
Sí, sí.
Jo crec que no podem dir moltes coses del llibre, en si, perquè jo crec que esclafarem coses a molta gent. Jo vull destacar tres anècdotes d'aquestes que hi ha al llibre. Una que té a veure amb això que escoltarem ara. Jo crec que l'has posat la primera ja per enganxar.
Sí, la de la tovalloleta japonesa.
Japó. Sí. O sigui, tu vas a un... Que jo al principi vaig pensar onsen, perquè jo no he estat al Japó. Onsen, que deu ser un onsen. I és una mena de balneari, no?
És una mena de balneari, sí. És un balneari que... Sí, en fi, són molt bonics, Vull dir, tenen aquelles pedres, aquells nanúfers, i tu et poses allà a les aigües.
Ja estem ambientats.
Sí, perfecte, exacte, amb aquesta música. Molt bé, doncs imagina-t'ho així. I està separat dels homes i les dones perquè t'hi has de banyar despullat.
Sí.
I arribes i tens un armariet on hi ha una tovallola grossa i una tovalloleta petita, no?
Clar, petita, com d'aquestes del bidet.
Sí, exactament, igual que les del bidet. I llavors, clar, tu dius, home, La tovallola grossa deu ser per després.
Sí. És que jo ara et veig a tu, amb la tovalloleta gran i la petita, mirant-te-les i pensant,
sí, pensant
ara, què faig amb això?
La grossa vaig deduir que es deixava allà per quan tornis després, podem assecar. Però la petita vaig mirar i vaig veure que l'agafaven els japonesos, no? Vaig pensar, doncs, agafa-la tu també.
Sobretot copia'l.
Clar, es tracta d'anar mirant a veure què passa. Llavors arribes en el primer abans d'entrar a la zona d'aigües, sí, hi ha una dutxa. Però clar, els japonesos acostumen a ser, sí, molt
baixets. Estem parlant ja nus, no?
Sí.
Aquí ara ja...
Sí, sí. Els japonesos acostumen a ser molt baixets i tenen unes dutxes que estan a un metro i mig de terra i amb un tamboret, i es dutxen com asseguts, saps, allà sota. Clar, jo me deixo 1,90 m i posar-me allà sota de la xeta aquella.
Ho entenc
i tal,
perfectament.
Horrorós, molt bé. Doncs clar, ells ja van anar molt més de pressa i, per tant, jo, quan vaig arribar a la zona d'aigües, ells tots ja estaven dins de l'aigua. I tots estaven dins de l'aigua amb la tovalloleta al cap. Clar, i llavors jo anava amb la meva tovalloleta a la mà i no sabia ben bé què n'havia de fer aquella tovalloleta.
Però què vas fer? Te vas posar al cap
caminant? No, de moment no vaig pensar que el cap devia ser quan estàs dintre, vaig pensar, vaig separar alguna cosa dintre. No? Vaig amb la tovalloleta a la mà, jo totalment despullat, clar, per allà anar donant voltes per la zona d'aigües intentant buscar un lloc per posar-m'hi perquè estava ple de japonesos. Al final vaig trobar un lloc i entro i m'hi poso.
I llavors, al cap d'una estona... tovalloleta al cap.
I llavors la tovalloleta al cap.
No tens foto, evidentment, d'això, però seria meravellós.
Sí, hauria sigut divertit. I llavors al cap d'una estona veig que comencen a sortir els japonesos i tal, i llavors me'n vaig adonar del sentit de la tovalloleta. La tovalloleta serveix per anar tapant en tot moment, d'una manera molt elegant, quasi imperceptible, les parts nobles. Llavors no veies res, en realitat. No, ells ho veien d'una manera que era molt...
Gairebé kung fu.
Sí, exactament. I en canvi jo, doncs clar, vaig anar amb la tovalloleta a la mà, amb aquella alegria, i la veritat és que allò els vaig pensar. Deuen haver pensat que ets un salvatge...
Però van mirar-te bastant.
Home, clar, reien.
Reien. És que això és el pitjor. Pensar, ara no sé què estic fent malament.
Clar. Però, clar, ara el pròxim que hi vagi ja ser un especialista.
Però no pots preguntar-ho, perquè, a més a més, no,
claro,
sé si parla...
Bé, no costa molt. El Japó és molt curiós. Jo tenia la sensació abans d'anar-hi que el Japó parlaria en anglès. No parla anglès pràcticament ningú. Ah. És molt difícil de trobar algú.
Segon cas. Això sí que és una experiència, també. Ara semblarà que només anessis de Baleari en Baleari, però vas a... Expliques que vas a Turquia, a un bany turc.
Un bany turc.
Que hi ha jo no hi he anat mai, però m'han dit que té un punt d'angoixa, o sigui, que la...
El vapor,
sí, diguem-ne, sí, que clar, fa una olor molt forta.
Has d'estar una estona adaptant-te, diguéssim. Sí. A més, els hamams aquests tenen molts anys d'antiguitat i són extraordinaris, són unes sales
vols dir que és
de marbre.
Bonic.
Bonic, de dintre. És molt antic i és tot de marbre i unes columnes i uns sostres amb estrelles. Bueno, una cosa molt, molt bonica. Realment, tu entres allà i pots entrar només a prendre el vapor o pots entrar i que et facin un massatge. Si tu entres i et costa adaptar-te, això perquè dius, has de respirar amb tanta humitat.
És com un Carmel Halls, allò.
Sí, exactament. No? Doncs has de acostumar-te. I t'estàs allà esperant i arriba i de cop i volta entra...
Tu vas contractar una...
Jo vaig contractar el massatge.
Massatge?
Sí.
Si te vas dir jo... Que...
Sí. Ho fem al complet. Sí, sí. Entra un senyor... Aquí també vas amb una tovalloleta a la cintura.
Així ja som amb les tovalloletes.
Sí, però aquesta vegada tot tapadet representa. I entra, de cop i volta, entra un senyor molt gros, amb un bigoti molt tupit. També,
pelut.
Ell també entra amb una tovalloleta i totalment pelut. I et fa un senyal, ell ja sap que ets tu, et fa un senyal, et porta al mig de la sala, que és on hi ha doncs, un altar petit, no pensis ara en un altar de l'església, sinó un altar petit, et posa allà sobre el marbre, i allà comença a donar-te una pallissa.
Què vol dir pallissa?
Perquè el massatge turc és violent.
Però com violent?
Home, violent, doncs que et pica l'esquena sempre amb la mà plana, vull dir, no et fa mal, no, sí que et fa mal, però no...
O sigui, allò ressona.
Sí, exacte. Pam, i t'apareta, se't posa dret, amb el peu t'aixafa l'esquena...
Què vol dir que se't posa dret al damunt?
No, dret a l'esquena no, però t'aixafa amb el peu, bueno, et fa de tot.
Però què dius?
I tu acabes aquell massatge arrossegant-te i arribes allà amb un racó i allà ja vols morir en pau i tal. I quan has entrat,
sí,
has vist que tothom està molt fet pols i penses, ostres, això del vapor realment
afecta. I no, és el senyor gros aquell.
És el senyor que t'ha destrossat.
Però llavors suposo que allò és com per torns, perquè ara en vindrà un altre.
Sí, clar.
Ara en vindrà un altre fresc i eixerit.
Això és el que a tu t'agrada. Quan estàs allà esperant-te, quan ja tu t'has passat pel trauma i veus que n'entra un de fresc i dius, ara disfrutaré jo.
I em quedo allà mirant com entra el senyor gros cridant.
Sí.
A més, deu cridar.
Crida. És molt exagerat, obre la porta molt fort i tal. Bé, tot és un xou, no? Diguéssim.
M'encanta. Bé, i l'últim que volia destacar és aquest. Perquè m'agrada molt el viatge a Sant Patrici. Jo crec que el viatge, més enllà d'experiències així divertides, també té molt a veure amb conèixer personatges que dius, però quina història més xula, no? Mm-hmm. I tu vas a Sant Petersburg i aneu a una botiga, no?
Sí.
I...
Mira, era una botiga que de fora tenia molta gràcia, no? I era com un herbolari, i tenia doncs, tot de flascons i tot de potets i tot de coses, estava tot molt ben posat. En vam entrar a veure què hi havia i estàvem allà amb la meva dona doncs, parlant i el dependent ve i ens diu, amb quin idioma esteu parlant? I nosaltres li diem, estem parlant en català. I diu, oh, doncs sabia que existia, però no l'havia escoltat mai en directe. No? Podeu parlar-lo una mica perquè jo el pugui escoltar? Bé, nosaltres vam parlar una mica i tal.
Què veu dir, què veu dir? Saps o no?
No me'n recordo. M'ho va preguntar un amic també, diu, escolta, diu, què veu dir? No? I dic, ostres, no me'n recordo. Però llavors el senyor diu, us puc gravar amb un caset, perquè això de fa molts anys i encara anàvem amb caset. Hosti, no?
Un caset.
Clar, i llavors va venir el senyor amb una gravadora i ens va gravar mentre parlàvem català. Jo allà crec que vam dir, doncs, vam explicar, no? Això estem parlant en català, que és la llengua catalana que parlem, és la llengua que parlem a Catalunya i tal, i el senyor ens va dir, dius, que sóc col·leccionista de llengües, i ens va ensenyar tot de capses de caset on tenia gravades molts exemples de llengües diferents, no? Clar, és molt bonic ser col·leccionista.
És preciós, o sigui, és gairebé personatge de novel·la.
Sí, absolutament. I bé, doncs això ja em diràs, o sigui, passejant per un carrer de Sant Petersburg, entres en una botigueta i et trobes amb això. Bueno, si només això, ja val la pena el viatge.
Sabries tornar a trobar la botiga?
M'ho han preguntat molt, perquè això ja ho vaig explicar en algun dels articles de l'Ara, i molta gent que va a Sant Petersburg m'ha preguntat, ostres, què és? I no me'n puc recordar, és que no me'n puc recordar de cap manera. O sigui, era un carreró de Sant Petersburg no en tinc ni idea.
Forma part de la gràcia, al final.
També,
que no ningú més el pugui trobar,
també,
encara
si no,
que sigui.
I clar, jo ara a aquestes alçades ja no sé aquell senyor si igual ja...
ara col·lecciono una altra cosa.
No sé.
Sobre això del català, alguna vegada més t'ho han preguntat? Aquesta llengua estranya que esteu parlant?
Sí, molt sovint, quan estàs, per exemple, jo que sé, en els viatges, a vegades coincideixes amb gent d'altres països, no? I clar, senten que parles. Quan parles en castellà ho identifiquen bastant de pressa, però quan parles en català pensen, ostres, però què parleu?
Això és italià.
Italià, exacte, aquí som francès o què és, no? I llavors ho expliques. La gent normalment té, sap que existia o que es parla d'una manera especial a Catalunya, però no, és veritat que, en fi, no els sorprèn, no?, moltes vegades.
I l'altre és que trobar amb molts catalans.
Home, mira...
Que més tu sent conegut, cara coneguda, deu ser pitjor.
Sí, amb això, sí. Això, a veure, jo, escolta'm, estic sempre encantat de saludar tothom i la nostra feina es fa de cara al públic i, per tant, és lògic que el públic et conegui i jo, doncs, encantat de la vida. Però sí que és veritat que el que no pots fer és, si has anat tu de viatge amb la teva dona, acabar compartint el viatge amb una altra parella que t'has trobat de no sé on, no? Això ens ha passat alguna vegada i t'haig de dir, doncs, que, per exemple, hi ha una parella de Ripoll que ens vam conèixer a Austràlia, al mig d'Austràlia, del desert, a l'Ayers Rock, i escolta, encara som amics ara i hem fet algun viatge junts i tot. Vull dir que per tant, pot ser que realment doncs, trobis gent que val la pena, no? Però, a veure...
Però catalans n'hi ha tot arreu.
N'hi ha tot arreu i molts. Mm. O sigui, sempre que veus un grup o algun viatge organitzat, per exemple, que passa pel costat que és d'espanyols, sempre la gran majoria són catalans. Mm. Sempre són viatgers els catalans.
Absolutament.
Està molt bé.
No sé si potser amb el temps que portes de corresponsal a Brussel·les has viatjat més seguint autoritats, etc, que amb tots els anys anteriors a TV3 estan a plató.
Home, sí, és clar. La veritat és que per això una mica també vaig voler marxar de corresponsal, perquè he estat 19 anys tancat dins d'un plató i tenia ganes, amb el que m'agrada viatjar, amb el que m'agrada viatjar tenia ganes de veure món. I sí, realment, un dels al·licients, jo crec, de la corresponsalia és doncs, que s'organitza no sé què a Malta, no? Vam estar a Malta, no havia estat a Malta, per exemple, no? Doncs, ostres, és un lloc també molt, molt curiós. O, jo què sé, a Roma, o a Holanda, les eleccions. En fi, això de poder-te moure, i jo sempre dic que no és el mateix llevar-te a Terrassa i anar a treballar a Barcelona, que ho fas amb molt bona voluntat i amb molta actitud i molt content, jo intento almenys sempre, però clar, llevar-te a Roma i anar a treballar al costat del Coliseu, home, pues és impagable.
Meravellós. De totes formes, he de dir una cosa. Tu vols seguir sent corresponsal?
Sí.
Jo vigilaria amb TV3, perquè és enviar-te a Brussel·les i Europa es desintegra. Vull dir que ets un corresponsal perillós en aquest sentit.
Sí, la veritat és que no...
O sigui, comença a desaparèixer el Regne Unit, o sigui, tenim la crisi dels refugiats, l'ultradreta pujant per tot arreu, o sigui que has fet coral.
No he arribat en el millor moment. Jo, de veritat, que estic intentant solucionar-ho, però m'està costant.
I l'última que et volia preguntar, la ràdio no t'ha tirat prou? Has fet ràdio?
Mira, jo vaig començar a la televisió de Terrassa, mentre estudiava la carrera, i per tant sempre he fet televisió, o sigui, els primers professionals que va haver-hi a la televisió venien de la ràdio perquè no havien pogut fer televisió abans, no? Jo, en canvi, sóc de la generació que ja hem fet tota la vida televisió, per tant, el meu mitjà natural és televisió. El que passa és que tothom que ha fet ràdio et diu, home, la ràdio és l'essència de la comunicació, no? La ràdio, has de fer ràdio i tal. I llavors va haver-hi un parell o tres anys que vaig proposar de fer un programa a la Ràdio Municipal de Terrassa.
Ah, sí?
Per provar. què era la ràdio. I t'haig de dir que està molt bé, perquè realment, o sigui, poder-te concentrar només en el discurs i no estar pendent de la coreografia, la televisió, la coreografia és un problema, i has d'estar tota l'estona pendent de com et mous, de què has d'anar cap allà,
si tens una arruga o no a la camisa,
exacte, que ho tinguis tot ben posat, i tal, perquè la gent es fixa molt en això, o sigui, moltes vegades reps més comentaris sobre la corbata que portaves que no pas sobre si has dit que resulta que ha marxat al Regne Unit, d'allò, ah, sí, però aquella corbata que portava...
Estava molt bé la corbata, no? Però... Bé, Xavi Coral, moltíssimes gràcies i molta sort amb el llibre. L'herba sempre és més verda a l'altra banda del Xavi Coral, a més amb aquesta editorial que és Arrela, que a més a més és de Menorca,
sí.
Que escrius precisament al pròleg, dic, mira, ara estic a Menorca.
Sí, exacte.
Que fas una mica d'envejeta, també.
Sí, no, però és molt curiós perquè s'ha de ser molt valent, per fer una editorial, s'ha de ser més valent encara per fer una editorial a Menorca.
Sí.
I que, per tant, jo els agraeixo molt que hagin confiat en mi.
Moltíssimes gràcies, Xavi, molta sort.
Gràcies a vosaltres.